A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
L'estudio Ghibli és un dels estudis d'animació japonesa més coneguts i reconeguts a nivell mundial. Algunes de les seves pel·lícules i personatges s'han convertit en veritables icones de la cultura popular global, com bé sap qualsevol que s'hagi topat amb un peluix de Totoro al lloc més insospitat. Però com va arribar a convertir-se Ghibli en un estudi de fama mundial? Quins són els seus orígens i les fites més importants de la seva història? Intentarem resoldre totes aquestes qüestions i moltes més al llarg del programa d'avui. Benvinguts a l'univers d'Hayao Miyazaki. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de comunicació local de la Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar sobre la història de l'estudi Ghibli, i ho farem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
Què tal?
Com anem? I ho farem amb una convidada molt especial que avui s'estrena a les Portes de Troia, que és l'Anna Junyent Barbany, que és investigadora de la perspectiva de gènere dins del món de l'animació japonesa. A més, és professora de català a un institut de secundària de Catalunya. I avui ens acompanya per parlar sobre aquest tema interessantíssim. Així que benvinguda, Anna.
Hola, què tal? Encantada.
Per començar, una pregunta introductòria, i és quina és la importància que té l'estudi Ghibli dins del món de l'animació japonesa?
Doncs, bàsicament, l'estudi Ghibli és un dels estudis amb més fama internacional i dels més reconeguts i dels més galardonats, fins i tot. I ara mateix es podria considerar que és l'estudi que va obrir les portes de l'animació japonesa a Europa, més enllà de les sèries d'anime que potser ja coneixíem, i va fer una mica el joc contra el que seria, doncs, les grans cadenes com Disney o com Pixar, per exemple.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
I entrem amb una música tipiquíssima dels estudis Ghibli, que és Heidi.
No, però bueno.
Per què estem escoltant Heidi?
Tu coneixes Heidi o et va agafar molt petit?
Coneixo Heidi.
Sí? Sí, tu vas veure Heidi de petit?
Puntualment.
Puntualment vol dir que no t'ho perdies mai, que sempre eres superpuntual?
No, puntualment vol dir poc ordinàriament. Va, és a dir, molt, potser, molt de tant en tant.
Eres potser més de Marco.
Tampoc.
Bueno.
Bueno, que de fet Marco és el company de Heidi, no?
Jo soc... clar que sí, Albert, clar que sí. Pedro. No el Pedro Sánchez.
És Marco.
No, Marco era el company de Amedio, que era un mico. I ara estàs demostrant que te falta calle.
Em falta calle. Vull dir, Albert, jo Heidi ho havia vist...
Els nostres oients ja saben que l'Albert no agafa les referències més enllà de l'any 2000.
Por ahí.
2001. Bueno.
I a vegades amb sort.
Bueno, per què sona?
Per què sona Heidi, sisplau?
Deixem que parli l'experta. Per què estava sonant Heidi, que no és de l'estudi Ghibli?
Ja sé que no és de l'estudi Ghibli.
Bàsicament perquè Heidi va ser una de les obres que es van fer prèvies a l'estudi Ghibli.
Toma!
I que les va fer a Takahata i Miyazaki, que són els dos grans fundadors de l'estudi, que després ja comentarem una mica sobre d'ells.
Vale, perfecte. Doncs si et sembla, per anar començant una miqueta el programa...
Explica-li a l'Albert què és i què no és l'estudi Ghibli.
Doncs, bueno, com comentava al principi, Studio Ghibli és un estudi d'animació molt reconegut, molt famós internacionalment, i bàsicament es va crear amb la intenció de fer una animació més polida, més tractada, perquè en aquell moment començaven a investigar noves formes d'animació barata, i el que aconseguien era una animació molt ràpida, molt frenètica, poc polida. Llavors, Miyazaki, un dels fundadors, per exemple, volia lluitar contra això i canviar-ho. Llavors, al crear l'estudi, es pretenia, primer fer aquesta... tornar als inicis de la animació clàssica, no?, feta amb pintura i amb dibuix, i a part, crear personatges amb una gran profunditat, amb uns temes més propers a l'espectador, i, per tant, això va fer, que agradés tant i que ara mateix el considerem un gran estudi d'animació.
Vale, i per posar data, quan es funda? Ja s'ha explicat una mica el per què, però quan es funda l'estudi Ghibli?
Doncs es funda el 1985, just després de la seva primera, que no és primera pel·lícula, que després, si de cas, ja comentaré una mica més, i es funda amb aquesta intenció, no?, de crear una animació que ja existia, però que havia gairebé desaparegut, i que era la que es treballava a l'empresa de Toei Animation, que actualment és una empresa molt famosa per sèries com One Piece, com, no?, sèries de gran interès internacional i que encara ara duren, però aquest tipus de sèries no li acabaven d'agradar, no?, els que van després fundar l'estudi, i van acabar decidint fer el seu propi i tornar a això que deia, no?, als orígens de l'animació.
I quins seran els primers integrants de l'estudi Ghibli?
Doncs serien quatre. Sí que és veritat que la gent, si els coneix, en coneix dos, que són, per una banda, Hayao Miyazaki, que és el gran conegut per tenir moltes... gairebé la meitat de les pel·lícules que estan a l'estudi Ghibli són seves. Després estaria Isao Takahata, que seria com el seu referent i amb el que van acabar fundant l'estudi. Després tindríem Toshio Suzuki, que seria el productor, i finalment Joe Hisaishi, que sempre em costa molt de pronunciar el cognom, que és l'encarregat de posar la música.
Molt bé, has avançat quatre noms, però suposo que l'únic que li sona a la majoria de la gent que s'ha escoltat el programa és Hayao Miyazaki, que és aquell senyor gran, no?, que tothom ubica, ha vist alguna vegada. Però què hem de saber d'ell? Què necessitem saber del Hayao Miyazaki persona per conèixer l'estudi Ghibli?
Doncs bàsicament, si ens centrem en qui és ell, és director, és productor, és il·lustrador, animador, guionista...
Entrepreneur.
És de tot, perquè a més no deixa fer res a ningú. Ell és el geni i ho sap,
té
i
pinta,
és conscient.
O sigui, jo,
té cara de geni, aquest senyor.
Té pinta de iaio Cascarrabias.
Sí.
Jo penso tot el contrari, que té pinta de iaio adorable.
Sí, però d'aquells que amaguen alguna cosa.
Això pot ser.
Que des que sempre saluden.
Però aquest no té cognoms argentins.
No ho sé. No. Vale.
A més, això de que sempre saluda és cert, perquè sempre té nens passejant per davant de l'estudi i sempre està saludant.
D'acord. Esperem que no m'agui.
Molt bé, sempre saluda. Vols pujar a veure la meva pel·lícula? Bueno. Una abraçada.
Miyazaki. Què més vols explicar-nos sobre ell?
Sí, bàsicament, hem de saber de Miyazaki també que la seva infantesa bàsicament va ser la que va formar després tota la seva cinematografia, perquè gràcies a tots els petits problemes que va tenir i també a la malaltia de la seva mare, doncs van acabar fent que ell volgués mostrar tot això al món. Després, per exemple, que el seu tiet tingués una empresa d'avions de combat, no?, per tota la Segona Guerra Mundial, doncs va fer que ell preocupés per la guerra i, al contrari, que fos totalment antibalicista. No? I, per tant, totes aquestes coses van acabar fent que la seva animació sigui molt més propera i, alhora, com més reivindicativa de certs temes, que després suposo que ja tractarem. I bé, és això, és diguem, el gran autor destacat per això, perquè té 11 pel·lícules ara mateix en el seu palmarès, podríem dir.
I segurament que les més reconeixibles de l'estudi, si algú no sap qui les ha fet, segurament hagin estat fetes per ell.
Abans has mencionat altres noms, però un dels altres directors més emblemàtics de l'estudi és Isao Takahata, que... I la pregunta és, què el diferencia, no?, de Miyazaki?
A banda del nom.
A banda del nom.
Doncs, bàsicament, Isao Takahata va començar sent com el mestre, la gran figura, no?, que Miyazaki, doncs, tenia com a referent, i gràcies a això els dos se'n van decidir, no?, crear aquest estudi. Però sobretot se'l coneix per una de les pel·lícules potser més dures i més fortes, podríem dir, no?, de l'estudi, que és La tomba de les lluernes, que si algú no l'ha vist, doncs...
No seria l'ànima de la festa.
No. que agafi una mica de Kleenex, perquè és dureta. Però, en canvi, sí que potser els coneixem, si abans dels 2000, no?, per grans pel·lícules i sèries icòniques com Heidi o Marco, no?, ell va ser dels encarregats a animar-la, i llavors potser es reconeix més per això que no pas...
Heidi o Marco.
Exacte.
No Heidi i Marco.
Que no pas, potser, per les pel·lícules que té. Encara així, ja dic, La tomba de les lluernes potser seria la més destacada.
Molt bé. En aquest petit repàs d'aquest quartet original de l'estudi Ghibli, passem al productor, a Toshio Suzuki, que hem parlat de dos directors, de dos pesos passats de la indústria cinematogràfica japonesa. I què fa aquí un productor? Per què el posem al mateix nivell dels altres dos?
Doncs bàsicament perquè si no fos per ell probablement l'estudi no existiria. Ell va ser l'encarregat de tenir primer, va tenir una petita relació amb Miyazaki, no relació sentimental, que ja he vist que aixecaves el cap. Perquè ell originalment formava part d'una revista i li va fer una entrevista, no?, per saber una mica doncs, quina era la seva intenció, no?, amb les pròximes pel·lícules que ell faria. I li va agradar tant que va dir, ei, doncs, vull formar part del vostre estudi, i des de llavors ha sigut el productor de totes les pel·lícules de Ghibli. I sense ell també, doncs, Ghibli hagués caigut en bancarrota, perquè no anava gaire bé de diners, que si de cas ja després que acabem de comentar. I gràcies a ell, doncs, amb una idea que va tenir, van aconseguir, doncs, tirar endavant, i ara, doncs...
Ara estem tots desitjant per saber quina idea van tenir.
Poden ser moltes.
La deixo aquí en l'aire.
Bueno, esperem que ens ho expliquis una miqueta més endavant. I no podem dedicar un programa a l'estudi Ghibli sense parlar de la seva música, que les persones que potser no coneixem tant les seves pel·lícules, les bandes sonores sí que en sonen moltíssim. I aquesta és la responsabilitat de la persona amb el cognom més difícil, que és Joe Hisashi. Hisashi, perfecte, gràcies.
Tens com accent del nord de Japó, però...
Sí, tu creus?
Sí, però bueno, bé.
De Tsushima. Què hem de saber sobre aquest personatge?
Doncs, bàsicament, Miyazaki i Takahata coneixien a Joe, Hisashi.
En Joe.
Diguem-li
Joe.
Joe Dalton.
Doncs, coneixien aquest senyor, no?, per la seva música, els agradava molt. Era un senyor que es dedicava molt a música contemporània, però utilitzant piano, violí, no?, músiques molt barrejades amb orquestra, no?, i això els agradava molt. I li van encarregar fer la banda sonora de la seva primera pel·lícula, que encara no era d'Estudio Ghibli, però sempre es considera la primera pel·lícula de l'estudi. I gràcies a això, doncs, els hi va agradar tant que va dir, doncs, endavant. I des de llavors se'l coneix per ser l'autor exclusiu de totes les bandes sonores de les pel·lícules de Ghibli.
Molt bé, doncs ja tenim els quatre gerents de l'apocalipsi reunits. I hem de pensar que l'èxit els arriba d'hora. Van ser uns inicis fàcils per l'estudi. Com va anar?
Doncs al principi sí que va ser senzill, perquè la veritat és que va agradar molt a Japó. Encara no havia sortit. Les pel·lícules es van mantenir a Japó, perquè la primera que va sortir, que va ser Nausicaa, ens la van enviar cap aquí, literalment aquí, i la vam retallar moltíssim. Vam decidir que 30 minuts de la pel·lícula no eren necessaris, que li canviàvem el nom i posàvem Els guerrers del cel, i quedava més bonic, traient-hi la importància a aquest personatge femení, que és la Nausicaa, que és la protagonista. I llavors Miyazaki es va enfadar tant que va dir...
I què va treure en aquests 30 minuts?
Doncs gran part de la història on es veia la protagonista fent de protagonista.
Que guai.
Vaja.
Llavors la pel·lícula és un desastre, no s'entén per enlloc i no va agradar, clar, no va agradar, normal. I ella es va enfadar tant que va decidir que tancava i que les seves pel·lícules només es podien veure a Japó. I clar, llavors el seu èxit es va reduir de forma nacional i encara que agradava molt al seu públic, ell feia un tipus d'animació que era molt costosa i per tant tenien problemes de recursos econòmics. I llavors va ser quan, que el comentava abans, que m'esperava un moment, ara, per si algú volia buscar, quan a la pel·lícula de Totoro, que és la quarta pel·lícula, el productor va decidir, ja que és molt bonic el Totoro, molt, molt maco, molt achuchable, no? Sí. Per què no fem marxandatge i fem peluixos i fem coses? I Miyazaki al principi no estava molt content, però al final va dir, vinga, va, si no morirem. I gràcies a això, doncs, cap amunt.
Van fer un Totoro entero.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Ara precisament comentàvem el marxandatge que es va fer sobre Totoro i ara estem escoltant una de les cançons més famoses de la pel·lícula de Totoro. No sé si ens vols comentar alguna cosa sobre la seva banda sonora, Anna.
Bé, bàsicament que és molt reconeguda perquè al final és una pel·lícula suposadament infantil. Ell sempre intenta enfocar les seves pel·lícules cap a un públic infantil i bueno, són cançons que s'enganxen, que al final doncs, vas a qualsevol so del manga... Cantes aquesta cançó i segur que se t'ajunten quatre més a fer algun tipus de performance, no? Perquè és de les més reconegudes.
I algun d'ells vestits de Totoro, segurament.
Segur, segur.
Si et sembla, comencem aquest bloc central del programa per fer una miqueta el repàs de la història de Ghibli, intentant posar una mica d'ordre. Podem distingir diferents etapes dins la seva trajectòria?
Sí, jo bàsicament he distingit com tres etapes, és a dir... He intentat interpretar una mica, no?, al veure que els seus inicis van ser amb les pel·lícules de Nausicaa fins a Totoro, no?, que és un moment on encara s'estan acabant de decidir quins serien els temes, de què tractarien, el fet aquest, no?, de no poder internacionalitzar les seves pel·lícules, tota aquesta problemàtica econòmica. I clar, quan això se supera, doncs passaríem a una etapa d'esplendor màxima, que arriba al punt màxim amb Chihiro, que és la pel·lícula que després guanyaria un Òscar, i per tant la primera pel·lícula en guanyar un Òscar a l'animació no estrangera, doncs clar, té el seu mèrit. Sí que és veritat que jo no l'acabaria aquí, jo l'acabaria amb Ponyo, que és l'última pel·lícula abans de que l'autor decidís tancar les portes de Ghibli.
Ah, ja no fa pel·lícules?
Sí que en fa.
Però no es va retirar.
Que després va decidir, bueno, potser no és el moment... I llavors he anomenat com una tercera etapa de, podríem dir, decadència. No m'acaba d'agradar aquesta paraula, però no sé com dir-ho d'una altra manera, que seria les últimes pel·lícules fins a El noi i la garça, que és l'última que es va estrenar aquest octubre, que també és de Miyazaki, és l'última.
Molt bé, doncs en aquest programa som molt ordenats i si hi ha tres etapes, doncs ens agrada començar per la primera, si et sembla bé, Anna.
Feu bé.
És una decisió arriscada, ho sabem, però a veure on ens porta. Quines pel·lícules incluiria aquesta primera etapa?
Doncs bàsicament començaríem amb Nausicaa, que ja he dit que realment no forma part de l'estudi com a tal, perquè va ser abans de crear l'estudi, que es va crear el 85, van fer aquesta pel·lícula com per dir les seves intencions, no? És a dir, nosaltres volem fer això, aviam si agrada, aviam si no, i a partir d'aquí el van crear.
I l'envien a un senyor de Móstoles que decideix canviar-li el títol, borrar a la protagonista, mentre es prenia un carajillo, no?
Exacte.
A quin any va passar això, més o menys?
La pel·lícula es va estrenar el 84, així que devia ser el 85, perquè...
Sí, sí, ni tan sols hi ha l'excusa de que estiguéssim
encara. Del franquisme, no?
Però sí, sí. Els primers capítols de Bola de Drac que es compraven via França passava el mateix, també estaven censurats.
Sí, la sang no era sang, bueno, coses que fem aquí, no? Després passaríem al...
La segona pel·lícula tampoc ajuda a que no censuri, perquè l'Anna dirà el castellà en el cel, però aquest tampoc és el títol original.
No, la pel·lícula es diu La puta.
Ah.
Perquè, bueno, La puta, que diuen ells en japonès, que nosaltres li hem posat el castellà en el cel, perquè és aquesta gran massa que és una illa que flota, no?, amb els viatges
sí,
de Gulliver.
Que fa referència a aquests viatges de Gulliver.
Ah, exacte. I clar, ells hi diuen La puta. I aquí el que feien era, quan feien el doblatge, deien La punto. Perquè no sonés malament.
La punta hagués estat encara pitjor.
El que s'ha de fer, eh? El
sí.
Que s'ha de fer.
Llavors, clar, tu veies una imatge que posava La puta, no? I deia, mira, allà està La puta, i deien La punta. Era una mica estrany. Però, sí, analitzant aquesta pel·lícula, cosa rapidíssima, clar, em feia gràcia, no? Estàs allà, tu tot concentrat, analitzant-la i tot, i veus, cuando las piedras resuenan es que la puta está cerca. I clar, amb això no et pots concentrar.
Clar. Però no penseu que Miyazaki ho fa aposta? Que és un viejo verde, i que ella amb aquesta aparença de iaio guai, no? És una mica com la vida Heidi. Era molt bona gent, però vivia sola ja amb les ovelles i les cabres i vés a saber.
A ell li agrada, estar fora de la ciutat.
Hi ha una altra pel·lícula que és Kiki.
Sí, que aquí van canviar-ho a Nikki.
Nikki,
no quedés.
Si podríem fer un programa de canvis de nom.
Bueno, el pajero, el cotxe.
També.
Com es deia?
Aquí no, aquí el van fer Montero. El Nissan Pajero va ser el Nissan Montero.
Sí, i crec que hi havia un mòbil que es deia Lumia, que allà significa prostituta o alguna cosa així.
I van fer al revés.
Sí.
Bueno.
Coses.
Jo m'imagino a Miyazaki allà, en una llibreteta, apuntant paraules conflictives, dient, ara faré una... La meva propera pel·lícula serà Bukake, el boss màgic. Ala, que se jodan.
I això és el nom del protagonista, no?
Bueno.
Bukake, vine cap aquí.
O d'uns quants. Sí.
Exacte. I...
La tomba de les uvernagues.
Sí, això. Exacte, que no sabia ni on estava.
Baixem el nivell d'humor.
Sí,
la més trista de totes?
Sí, la primera etapa acabaria aquí, no? Amb les dues pel·lícules que són La tomba de les lluernes i El meu veí Totoro, que a més es van estrenar alhora.
Això reforça la meva idea de que és un... és una persona de dubtosa moralitat.
Sí.
Perquè van estrenar al cinema a la vegada, tu anaves al cinema a veure Totoro i La tomba de les lluernes a la vegada.
Exacte.
I en quin ordre?
Totoro primer.
Hòstia.
I La tomba de les lluernes després.
Segur.
En sessió doble.
És perquè primer diguessis, oh, que bonic, i després quan sortissis vinguessis tot trist, tot agobiat.
Uau.
Bueno, pels nostres oients que no hagin vist La tomba de les lluernes, que la vegin en una bona setmana.
Sí.
O sigui, aquella setmana bona que diguin estic feliç, estic content, vinc de vacances, tot em va bé, el Barça masculí ha tornat a guanyar alguna cosa, el que sigui. El que sigui.
El Girona ha guanyat la Lliga, alguna cosa.
Bueno, això costarà, però...
Bueno, i l'altre?
En aquella setmana, sí. Bueno. No, Totoro la poden veure quan vulguin. Però sí. La tomba de les lluernes és complicat. Bueno, hi ha el títol, no? Ja diu La tomba. Ja se sap alguna cosa, no?
Bueno, ell li deia la...
Com li deia, Alberto?
No ho sé, anava... No, o sigui, clar, jo no sóc tan depravat com Miyazaki.
Clar, vale. I totes aquestes pel·lícules, què tenen en comú?
Doncs, bàsicament, com que són les quatre pel·lícules inicials, el que intenta és com fer una declaració d'intencions del que vindrà, no? Com marcar un precedent. Llavors, ja amb la primera pel·lícula, que realment, ja dic, no forma part de l'estudi, però que allà realment diu tots els temes que tractarà, no? Tracta la natura contra la guerra, tracta tots els conflictes socials, lluita de classes, tema de com els reis doncs, no tenen aquesta necessitat de tenir parella per poder ser reis, no sé, moltes idees que ells, doncs, els importaven, no? Els importava, doncs, ensenyar, i era una mica com per... Aquestes pel·lícules tenen en comú que tu ets capaç d'entendre la perspectiva que després tindran la resta de pel·lícules, que comencen a ser cada cop més adultes, no? Perquè insisteixo que Totoro és una pel·lícula basada en la infantilitat, no? En la infantesa, però després
pensava
la tomba...
En la infertilitat.
No. Però després, clar, et trobes la tomba a les lluernes, que és de Takahata, que després
bueno, que
et dona...
Bueno, que també és infantesa, també és infantesa.
Sí, però que et dona el toc de realitat, no? Llavors volen com... Tot molt bonic, però que sàpigues que hi ha problemes darrere i que siguis capaç de trobar-los i com enfrontar-te amb ells.
Home, si tenim temps, al final, uns quants apunts d'aquestes primeres pel·lícules podria ser,
sí,
interessant.
Podria ser interessant.
Per les persones que no les tenim situades, doncs...
Molt recomanables.
Clar, és que no sé del segle XXI, Albert.
Bueno, l'Anna tampoc és del segle XXI.
Tu Totoro l'has vist, no? És el gat gros aquell...
Totoro, d'aquesta llista inicial, Totoro és l'única pel·lícula que...
Però Nausica tampoc.
És que crec que sí que l'he vist, però...
Nausica la van fer TV3, diverses vegades.
Doncs llavors segurament aquesta sí que l'he vist. L'única, ara mateix no la cito.
La puta segurament que l'has vist alguna vegada.
Que quan s'apropa...
Tremola.
Tremola les pedres.
Si alguna vegada tremolen les pedres, és que la puta s'apropa. Una mica per resumir, tancar aquest primer grup de pel·lícules. Què és el que les fa diferents a la resta d'animació, a la resta d'animes que es feien en aquella època?
Doncs, bàsicament, ja hem parlat de que l'animació és diferent, no? No és una animació que busqui la rapidesa, que busqui posar molts fotogrames per segon, per incrementar, no? Aquesta necessitat que tenim ara de que tot passi ràpid. Però, per altra banda, el que m'agrada molt és que reivindica les figures femenines, no? I aquestes figures femenines, doncs, no tenen la necessitat d'ensenyar el seu cos o de casar-se o de tenir sempre un home al costat com per ser algú a la vida, no? I, en canvi, l'animació japonesa, no només ara, sinó sobretot en aquell moment, doncs, si no sortia una escena amb una noia mig espullada, doncs no era... Semblava que la pel·lícula no funcionés, no? I llavors aquí és on xoca una mica de veure, no? De dir, ostres, una pel·lícula del 1988, com pot ser Totoro, surten dues nenes petites, sí, però també tenim pel·lícules de dues nenes petites que surten mig despullades en certes sèries, no?
Llavors,
llavors aquí, doncs, Miyazaki té aquesta diferència que també fa que al món occidental també ens agradi molt.
Fixeu-vos que perquè hi hagués un personatge femení protagonista a l'anime havia de ser un noi que es transformava en noia.
Ramma.
Sí, sí, Ramma és prodigiós. A mi, de fet, una cosa que en aquesta línia, tot, imatges més calmades, més tranquil·les, i tot, una cosa que m'he fixat molt, digueu-me excèntric, si voleu, però...
Excèntric.
Gràcies. Però últimament, últimament, en general, m'agrada mirar vídeos del menjar de les pel·lícules d'Estudio Ghibli, perquè té un aspecte, o sigui, super tendre, super... Bueno, excèntric.
Tot ve a casa, Albert.
Tot ve a casa. Però és que, és molt maco el menjar. O sigui, penso que està com molt ben tractat. Bé, igual que altres animes, no se li dona gens d'importància. Bol d'arròs o no sé què, no sé quantos. L'Estudio Ghibli tenen la bento box allà ben posadeta, tot maco, amb els colors, no sé què. Vull dir que ja està, és el meu punt al programa. Continuem amb la convidada.
No continuem. Saturem-nos. O sigui, tu quan tens un mal dia, arribes a casa de l'institut dient, uf, és que no sé què, la coordinació, no sé quan. Tu entres a YouTube i et busques un vídeo relaxant en plan una hora... veient...
De menjar de l'Estudio Ghibli? La resposta és no.
Ah, vale.
Però, mira...
De tant en tant.
De tant en tant, puntualment.
No. Puc fer un apunt ràpid?
Sisplau, sí. Salva'm.
Bueno, sí i no.
Força.
No, això que has dit de l'animació que es fa dels menjars i tal, que està molt ben feta i, a més, es nota la qualitat, no? Però m'ha recordat que hi ha una sèrie que té la mateixa qualitat a nivell de menjar i de més, però el problema... és que, com que és animació japonesa, per desgràcia, doncs sembla que cada vegada que fan un plat, quan el noi fa el plat, perquè sempre és un noi, doncs les noies van allà a menjar-se'l i quan se'l mengen, doncs tenen un orgasme que a la càmera es despullen perquè s'han menjat aquell menjar i dius, per què?
Anna, tu et ve a casa?
Clar! Jo ho preguntaria, el que va crear això. Dius, quina necessitat hi ha? Lo maco que és aquest, no? Comences a veure la sèrie i dius, ai, que bonic el menjar, que bé que el fa, no sé què. I veus això i dius, ja està, para. No val la pena.
Comences a veure la sèrie amb la teva mare. I dius, mira, mama, una sèrie de menjar, mira que bonic. I de cop i volta hi ha un silenci incòmode.
Els 5 primers minuts de la sèrie i ja està, suficient. En fi,
remunta això, vinga, remunta això.
Remuntem-ho, vinga. Tornem. Recordem que estàvem repassant una miqueta aquest aquestes primeres pel·lícules de l'estudi Ghibli. Llavors, jo penso que la pel·lícula més coneguda de totes és, ja ho hem anat dient, no? De fet, de la que estem parlant precisament ara, és El meu veí Totoro. I va ser un gran èxit, però la pregunta és si ells ho tenien tan clar, que seria un gran èxit.
Doncs al principi no estaven del tot convençuts, perquè primer que anaven a estrenar dues pel·lícules al mateix temps, per tant, tot el nivell d'ingressos que havien invertit complicat, a més encara ja dic, no havien fet el marxandatge, llavors tenien complicacions econòmiques, llavors havia de ser un èxit. És a dir, ells no estaven convençuts, però si no ho era, tenien un problema. Llavors, doncs, va agradar molt, curiosament, perquè en comptes de ser una pel·lícula, ja dic, de molt estrès o de molta acció, doncs és una pel·lícula molt relaxant, molt tranquil·la, que et pots relaxar a veure-la i el que t'agrada són els paisatges, veus les dues nenes que són protagonistes...
El menjar.
Menjant, corrent, anant a l'escola, no? Fent coses quotidianes totalment, que fins al final de la pel·lícula no hi ha una mica d'acció, no? No és on es veu el conflicte real. I ostres, que a vegades... sap greu, no?, que no existeixin aquest tipus de pel·lícules, que ara tot ha de ser explosions cada 30 segons perquè, si no, és com que no pots estar sentat, no? Poso els meus alumnes alguna pel·lícula de l'estil, ai, que avorrida! I dius, clar, tu estaries 3 hores fent així i sense parar, no?, movent el dit per anar passant vídeos i vídeos i vídeos i vídeos. I dius, coi, una pel·lícula tan bonica, gaudeix-la, i ara costa una mica, no?, arribar aquí.
Molt bé, doncs si Totoro és aquesta cara, no?, de la felicitat, del gaudí, el gaudi lent de la vida, tenim La tomba de les lluernes, que seria la creu, no?, i com dèiem abans, es van estrenar a la vegada, literalment a la vegada, la mateixa sessió doble de cinema, però ja hem anat avançant que són dues històries ben diferents.
Sí, la primera, Totoro, parlaria, no?, de dues nenes petites, una que té 4 anyets i l'altra en té 10, i on la mare, doncs, està al llit per una malaltia, que és la tuberculosi espinal, llavors està en un sanatori que ha d'estar al camp, no?, i llavors, doncs, les nenes es muden amb el seu pare i tot és molt bonic, el camp és preciós, coneixen a Totoro, que les ajuda com a superar el seu conflicte intern, no?, de no poder veure la seva mare... i és com molt bonica, no? I llavors, en canvi, a La tomba de les lluernes també hi ha dos nens, una nena petita i un nen una mica més gran.
Bueno,
però...
dos.
Sí.
Bueno, dos.
Què ens estàs intentant dir?
Tu mira la pel·li.
Sí, és que tampoc vull fer molt spoiler. Doncs que s'enfronten a la duresa i la cruesa de la Segona Guerra Mundial, no? Després del tema de les bombes, no? I també tenen una mare, però que aquesta mare, doncs, no...
Tenien.
No acaba sobrevivint, com que són els primers minuts, ho dic, i llavors ells han de portar la seva vida, no? Ells dos, sent petits, s'han de deixar, doncs, bueno, intentar sobreviure com puguin.
Sense Totoro.
Sí, exacte, sense un guia espiritual que els guiï, sí, sí.
Durillo.
Sí.
Tu mira-te-les, tu mira aquest cap de setmana, o sigui, avui, quan arribis, podem dir... És divendres, tu avui a la nit, arriba,
sí,
a casa, posa tot... no, tot l'hora ja te la saps. Posa La tomba de les lluernes i quan acabis me'n fas un WhatsApp.
No, perquè hem dit que havia de ser una bona setmana.
No ha estat una bona setmana?
Setmana molt llarga, però no passa. I mira que han estat per mi 4 dies, eh? Però
posa't, sí, sí. Un diumenge a les 8 del matí, una cosa així.
Ah, diumenge a les 8 del matí. Per tenir tot el dia per tornar a aixecar els ànims,
per
no?
Per pair-la.
Llavors, a partir de Totoro, arribem ja a l'etapa d'esplendor de l'estudi, que és un moment en què una pel·lícula cada any, èxits assegurats... De quina pel·lícula aniríem? No he entès la pregunta, perquè no. Ara sí.
Doncs, bàsicament, aniríem des de Kiki, en català, i en
Nikki,
japonès, Nikki, en castellà.
Nikki.
Que seria la pel·lícula de després de Totoro i de La tomba de les lluernes, també feta per Miyazaki, i s'acabaria, això seria el 1986? No,
sí,
el, no, 88 és Totoro, doncs pues 87 seria. No, que acabo de dir, tu menys, 89.
Finals dels 80.
He rebaixat un any, perdó. Divendres. Per tots és divendres.
Exacte.
I, en canvi, no, arribaria fins al 2008, que és quan es va estrenar Ponyo en el penya-segat, que seria com tornar als orígens, no?, aquest Totoro, que en aquest cas és una nena peix, que és que s'enamora d'un humà, no?, una mica l'història de la Sirenita, però més maco i més ben tractat.
Molt bé, doncs, si et sembla, fem com hem fet fins ara, una mica un... desgranem una mica aquestes pel·lícules de la segona fase. Quina, per començar, quines serien?
Doncs són moltíssimes.
Les que t'agradin. Només les de Miyazaki,
sí.
Que són les que valen la pena.
No, de Takahata també estan molt bé. Sí que és veritat que no són tan conegudes i algunes, bueno, costen una mica de pair. No, no perquè siguin dures, sinó perquè, bueno, les veus i dius, no sé. I, en canvi, les conegudes són les de Miyazaki, no? Per exemple, podem destacar Porco Rosso, podem destacar Mononoke, la princesa Mononoke, podem destacar Chihiro, no? El viatge de Chihiro, que va ser, ja dic, la pel·lícula guardonada amb un Òscar, El castellà ambulant, no? Són potser les pel·lícules que es van internacionalitzar i, per tant, que potser es coneixen, no? Sobretot Chihiro va ser la primera en sortir de les fronteres. I totes elles, evidentment, són de Miyazaki, són les conegudes.
I ens has fet aquest top 4, no? I la pregunta és obligada, i és que què tenen d'especial aquestes pel·lícules que ens has mencionat ara?
Doncs, bàsicament, són quatre pel·lícules que jo considero que són d'una etapa més madura de l'autor, on ja no es valora tant, potser, tots aquests grans temes, no? que dèiem al principi, no? Que la primera pel·lícula, Nausicaa, ja les posa totes de cop, sinó que intenta com buscar petits temes, no? Que ajudin... Poso un exemple perquè s'entengui bé. La pel·lícula de Kiki, o de Nikki.
Kiki està bé.
Originalment és Kiki.
És Kiki?
Doncs la pel·lícula de Kiki, per exemple, planteja la situació de quan una noia jove s'ha d'independitzar, no? En aquest cas és un aprenent de bruixa, no? Sempre li posem l'element màgic.
Albert, tu dissabte Kiki i diumenge la tomba de la desoverna.
Exacte.
I dilluns abans d'anar a treballar? O vaig amb la depressió...
Si vols, Kiki, també, dilluns abans de treballar, però...
Pots posar Mononoke, està bé.
Sí?
Sí. Així més bèl·lica.
Perfecte. Acció, per entrar ja amb la setmana...
Exacte. Llavors, doncs, parla de diferents problemàtiques, no? Sí que, per exemple, Mononoke torna a tenir aquesta conflictivitat entre la guerra i la natura, no? Que són grans temes que apareixen, però, per exemple, Chihiro és una pel·lícula molt més... Bueno, inclou molt el folklore japonès, llavors apareixen com moltes... No sabria com explicar-ho, és a dir, com molts elements de la religió i del folklore japonès, no? I que fan, doncs, que sigui una pel·lícula que quan la veus, doncs, costa una mica d'identificar què passa. Més enllà del fet que els pares de la protagonista es converteixen en porcs i els ha de canviar i tornar-los a portar a la vida humana, no? Tota la pel·lícula és com tan transcendental que al final, quan la vas veient, vas descobrint coses noves, no? I llavors, doncs, són pel·lícules, ja dic, com molt més madures, com molt... que fan reflexionar a la persona que les veu i que necessites, doncs, temps com una mica per pair-les, però no tant perquè siguin dures, no? Sinó perquè hi ha massa cosa a analitzar, no?
Molt bé, com anem bastant bé de temps, podem aturar-nos una mica en aquestes pel·lícules potser més conegudes de la segona etapa. Amb quina et quedaries, totes aquestes? Quina és la que t'agrada, per què, o quina consideres que han de conèixer els nostres oients, sí o sí?
Aviam, jo em quedaria amb Chihiro, perquè va ser la primera pel·lícula que vaig veure de l'estudi, sense saber que era un estudi. És a dir, jo pensava que era una pel·lícula qualsevol d'animació que m'havia encantat. I jo em quedaria amb Chihiro per això, també pel que dic, no? Perquè va ser com la més coneguda, va ser la primera pel·lícula que, gràcies a Suzuki, al productor, que li va dir, home, ja sé que et van fer allò als 80. Però i si ara, que estem al 2001...
Passa pàgina. Allà.
Exacte.
Passa pàgina.
I si ara, pues va, ara la presentem, no? Perquè pels Oscars. Ah, no. I al final la van acabar presentant i va acabar guanyant, no? I gràcies a això, doncs, totes aquestes pel·lícules que no ens havien arribat ens van arribar un allau, no? Aquí a Catalunya, per exemple, a TV3 van començar a posar-se totes les pel·lícules de Ghibli, es van traduir totes en català. I jo crec que això la fa com especial i per jo tinc una mica de... La tinc una mica al cor, no?, aquesta pel·lícula. Però sí que és veritat que una altra que m'encanta, que no he comentat, que és El castellà ambulant, trobo que és una pel·lícula que parla d'un tema molt interessant, que és bàsicament una noia que sempre li han dit el que ha de fer. Ella segueix les directrius de la seva família, no? És a dir, els seus pares tenen una botiga de barrets i ella ha de fer, pues, de venedora de barrets, i punt. I en canvi, un dia entra una bruixa que la veu i la converteix en una iaia, no? I llavors ella comença a canviar la seva forma de ser, que era avorrida, no? Era com una iaia, i comença a viure per primera vegada, perquè per primera vegada doncs, ha de fugir d'allà perquè ningú la pot veure convertida en iaia, no? I se'n va a buscar-la, fa la seva primera aventura, va buscar aquesta bruixa perquè la torni a convertir en com era. I llavors trobo que és un tema molt interessant, no?, de com a vegades estem com amagats a dins nostre per circumstàncies familiars o econòmiques o les que siguin, i com petites coses que potser no ens esperem, no?, són les que ens fan canviar i les que ens fan evolucionar i ser nosaltres.
Que bonic.
Preciós.
I tu creus que era la idea de Miyazaki o simplement li va fer gràcia haig de canviar una noia per una senyora gran? Bueno, com a Vic, no, la pel·li de Tom Hanks, no? Al final.
Bàsicament es va basar en un llibre que ja existia, llavors va agafar la història i...
No, però bueno, així també faig jo...
Pel·lícules, no? No, però sí que és veritat que Miyazaki, ja dic, el que parlàvem una mica al principi, que com que és un geni, és un excèntric i ell tot el que fa ho ha de fer ell, agafava els llibres, feia el guió, o li demanava un altre que fes el guió, i després agafava i el reescrivia des de zero... I feia que els autors del llibre s'enfadessin perquè li deien, aquesta no és la meva història, és igual, és la meva. I ja està. I sí, sempre tenia conflictes amb Nikki, o Kiki, com li vulgueu dir. També era d'un llibre i l'autora es va enfadar moltíssim amb Hayao Miyazaki perquè li va canviar gairebé tota la història, no?
També van fer una versió de contes a Terramar.
També.
Però aquí no va tenir els collons de contradir a l'Úrsula.
No, perquè la va fer Goro.
Ah, vale.
La va fer el fill de Miyazaki.
No perquè fos Úrsula Caleguin, no, sinó no. Perquè era el fill.
Llavors es ficava amb la mestra.
Jo crec que potser per això també li va acabar dient, vinga, va.
Molt bé. I quan acaba aquesta etapa d'esplendor de l'estudi? Quan comença la decadència?
Jo considero que acabaria en Ponyo, en Ponyo en el penya-segat, que es diu, perquè...
Clar, aquí comença la decadència.
Exacte. Perquè...
Ponyo està a un mal pas de...
perquè es llença, exacte. Més que res perquè Miyazaki ja feia un parell o tres de pel·lícules, no?, que deia, oi, veig malament, em costa bastant, no?, estar pendent de la il·lustració. Clar, penseu que ell feia tota la pel·lícula. I començava a pensar, uf, potser sí que seria convenient, no?, donar-li l'estudi a una altra persona. I sí que van començar a fer proves i a donar-li... possibilitats a altres autors i altres directors que formessin part de l'estudi durant una pel·lícula i veure una mica si funcionava. El problema és que el que anava a dirigir El castell ambulant, si no m'equivoco, va morir. I és el que anava a substituir Miyazaki, o era un dels grans candidats. Després es va intentar que fos Goro, que és el seu fill. Evidentment, ell estava totalment en contra, però Suzuki va dir, vinga, va, per què no?
Des del moment que li poses Goro al teu fill és que no te l'estima mai.
Exacte. No, i perquè ell considerava que perquè ell li agradés l'animació i fos un bon animador no significava que el seu fill ho hagués de ser, i a més la pressió també que li pots portar, no? Ets el fill de Miyazaki, no? Has d'estar al seu nivell. I Cuentos de Terramort no va ser gaire...
Bueno, ja.
No va agradar gaire.
En tot cas, Miyazaki va fer aquella expressió castellana tan descriptiva, un me voy a ir yendo.
Exacte.
Dir tres vegades que te'n vas, però no acabar mai d'acabar de marxar.
Exacte. Llavors, en Ponyo va ser el moment en què ell va dir fins aquí, faig aquesta pel·lícula i em jubilo. I, evidentment, no va ser així.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Entrem ara sí que sí a la recta final del programa i també a la decadència de l'estudio Ghibli. Hem d'entendre que, comparats amb la seva època d'esplendor, estem davant d'això, d'una decadència i una caiguda de l'imperi Ghibli.
Què tal és el fandom de l'estudio Ghibli? Perquè hi ha gent, hi ha fans, que són uns fills de la gran puta, ara que no ens escolta ningú. Si tu fas un programa i et fiques amb alguna cosa, jo què sé, amb l'imperi romà... Tens haters i haters, jo entenc que els fans de l'estudio Ghibli són totoritos. Són pacífics. O sigui, podem parlar de la decadència de l'estudio Ghibli sense que se'ns omplin les xarxes socials d'amenaces de mort.
No, a més, molts...
Com que no, però, pues, llavors, no hi ha decadència a l'estudio Ghibli.
No, em refereixo que no us arribaran...
amenaces?
Amenaces.
Vale.
Perquè molta gent està d'acord en que... Vale. Sí que és veritat que dir-li decadència tampoc és del tot cert, no? Perquè al final és un moment en què és això, Miyazaki diu ara sí, ara no, ara sí, ara no. Llavors el que es va fent, excepte les pel·lícules que fa Miyazaki, són bastant... que busquen innovar, no? Sobretot les últimes, i això no ha agradat gaire. Llavors sí que és veritat que no crec que us mirin malament per dir que és un moment...
Vale, vale, pues tira, tira, decadència. Llavors, estem davant d'una de la decadència de l'estudio Ghibli? Ja no és el que era?
Jo considero que sí. Perquè sí que és veritat que després de fer Ponyo va fer una altra pel·lícula, Miyazaki parlo, que va fer una pel·lícula molt íntima que es deia El vent s'aixeca, en català, El viento se levanta, i era una pel·lícula que bàsicament parlava sobre un noi, no?, que va ser una persona real, que era Jiro Hirahoshi, que és el que va portar la nau Zero, que és una de les kamikazes.
Sí. Mm-hmm.
Doncs llavors explica la seva història des d'un punt de vista una mica més...
idealitzat. Home, a veure, s'ha de ser una mica... Tornem una mica a Miyazaki, sí, per fer una pel·li sobre un kamikaze i dir-li el viento se levanta.
Exacte. Però la pel·li no acaba on ell es
no acaba on tots esperem.
No, això només ho saps realment si investigues una mica.
Ah, vale.
Perquè si no, simplement veus un noi que té un somni de formar un avió, que sempre el té al cap i no acaba de formar-lo, i...
I al final, que l'últim que li passa pel cap és precisament el motor de l'avió.
Exacte. I bàsicament el que coneix és una noia, no?, que té tuberculosi espinal, tornem al mateix. Hòstia. I doncs parla de la seva història d'amor, de com ells doncs no saben fins a quin punt és millor estar separats i que ella es sani si és que es sanarà algun dia, o estar junts i esperar a la mort d'ella, no? I és una pel·lícula, ja dic, molt íntima, molt personal, perquè així com l'altra, la mare era la que tenia tuberculosi, aquí és just la coprotagonista, no? Que és, realment és un personatge secundari, perquè apareix a la meitat de la pel·lícula, però bueno, podem dir que... I ja dic, i la resta de pel·lícules que té són d'aquest estil, són pel·lícules com molt íntimes, l'última que ha fet, que es va estrenar fa molt poc, parla de la mort, fa una mica com... parla de l'infern de Dante, no? Parla una mica de tots els seguits fins a arribar al final de l'infern. I llavors, doncs, això, són pel·lícules com molt íntimes que triga uns 5-6 anys, ha trigat aquesta última pel·lícula a fer-la, perquè ja no és el que era, no? Li costa molt. I, per altra banda, Takahata, que ja, per desgràcia, doncs, ja no està entre nosaltres.
Ja li diu... Pensava que anaves a dir que era molt vell, que ara li deien Takatak.
No. El pobre ja fa uns anyets que va morir, bueno. A mi és aquí no... Però l'última pel·lícula que va fer, que va ser La princesa Kaguya, doncs era una pel·lícula també molt íntima, que la feia amb un dibuix tradicional, com molt de brotxa, no? Aquest dibuix així més tradicional, fins i tot xinès, més que japonès. Llavors és una mica com intentar doncs, fer les últimes coses abans que s'acabi, no? I l'última cosa que queda és les noves pel·lícules que estan fent, que no les està fent Miyazaki, que les està fent el fill, que, bueno, utilitza certes tècniques.
Detecto cert conflicte entre Miyazaki i el seu fill.
N'hi ha molt. Sí, Goro sempre ha dit que Miyazaki, com a animador i com a productor i director, increïble, el millor del món, un geni, que com a pare, un fill de puta. O sigui, perdó que ho digui així,
no,
però...
No, ho dius tu, ho diu Goro.
Ho diu Goro, exacte. Diu Goro. Que ha sigut el pitjor pare del món, penseu que és una persona
de
que es passava...
De tots els pares que ha tingut, el pitjor.
És una persona que es passava des de les 6 del matí fins a les 10 del vespre a l'estudi, tancat, fumant, com un carretero, o sigui, fumava moltíssim, però mai estava a casa. I en canvi deia, no, m'agraden molt els nens, no, la infantesa, tot el que faig és per ells, allò que deia de quan veu nens passar el saluda, té una escola al costat, tot molt bonic, i en canvi el seu fill ni el veu.
Cada,
no?
Cop, és, cada cop més sospitós.
Sí.
Sospitós.
Bueno, i ja per acabar, com veus el futur de l'estudio Ghibli? Miyazaki es jubilarà algun dia? Li hauran de treure el pinzell de les seves fredes i putrides mans, o delegarà finalment, es retirarà i anirà a viure al pati d'una escola a jugar amb nens?
Hòstia, això sona molt dur, eh?
Boníssim.
Aviam, jo crec que ja he dit moltes vegades que es vol jubilar, no s'ha jubilat mai. L'última pel·lícula va dir no penso fer més pel·lícules, va trigar 6 anys però la va fer, i ara sona, no?, una mica de que té alguna idea més. Llavors, no serà l'última. Aquesta que ve, potser sí. Llavors, jo crec que clar, el pobre senyor, em sembla que té 83 anys, em sembla que té.
Ah, però tampoc són tants.
Llavors, jo crec que 6 anys més per fer la pel·lícula ja li queda poc, li queda poc. Per això dic, jo crec que sí, que li haurem de treure el pinzell, perquè no pararà.
Les recomanacions troianes.
I fem una cosa que cada cop fem menys sovint, no? Que és tirar el separador de les recomanacions, però avui aprofitem que tenim a l'Anna Junyent Barbany aquí amb nosaltres. Val la pena comentar el llibre que ha escrit ella, que es diu Mujeres de Ghibli. Llavors, no sé si ens vols explicar una miqueta, Anna, que, bueno, de què va aquest llibre, aprofundir una miqueta en els temes que, bueno, que investigues, no? Ja has parlat que ets investigadora sobre la perspectiva de gènere en l'animació, i de què va una miqueta, com s'estructura, tu mateixa tens uns minutets per ara per acabar
el
programa.
I dic que és la tercera edició.
Tercera edició, i a més tenim a davant una edició ampliada.
Doncs bàsicament és una anàlisi de les pel·lícules de Miyazaki, m'he centrat en Miyazaki per crear com una estructura, no? més clau, que si hagués fet tot Ghibli, l'anàlisi s'escapa una mica, no? Perquè perd masses autors, masses temes, masses idees. Llavors el que vaig fer va ser això, analitzar les diferents pel·lícules de Miyazaki i indagar una mica, no? Sobre el paper de la dona, que m'interessava molt, perquè ja he dit que la majoria de protagonistes són dones, amb unes característiques molt, no, de dones fortes, dones empoderades, dones intel·ligents, treballadores, no? I bàsicament el que faig és això, faig un recull de les diferents pel·lícules, les 10, perquè no vaig arribar a temps de fer la 11, perquè encara no havia sortit.
Per la quarta edició.
Tant de bo. A més, igualment, el protagonista és un home, vull dir que tampoc aquí no influenciaria tant, però... I una mica això, llavors, com molt bé deia l'Alberto, és la tercera edició, és l'edició ampliada, perquè vaig estar un any refent-lo sencer, vaig tirar a terra tot el que tenia, vaig tornar a començar. I res, jo molt contenta que hagi sortit, i tant de bo, si això fa que algú doncs, li interessi i se'l vulgui mirar, doncs jo encantadíssima.
Doncs... Bueno, doncs, si algú ha gaudit durant la seva infància de les pel·lícules de l'Estudio Ghibli, pot revisitar-les... a través d'aquest llibre, i si algú, per edat o pel que sigui, doncs no sap de què hem parlat avui, o li sona molt vagament, crec que has escoltat el cabron, però no passa res.
He dit que burro.
Ah, que burro. Sí. Has dit t'agrada la fruita.
Ho he dit amb carinyo.
Has dit me gusta la fruita.
Amb molt carinyo.
Bueno, doncs aquí també una abraçada a Díaz Ayuso, que podia ser una molt bona villana de Ghibli. O sea, no protagonista, però el paper de puta loca el faria molt. Sí. En qualsevol cas, recomanar aquest excel·lent llibre sobre l'Estudio Ghibli i res, si teniu curiositat per saber què és l'Estudio Ghibli, si quan teniu un mal dia mireu vídeos de menjar japonès per relaxar-vos, si us passeu les tardes mirant a nens en un parc, o si us agrada la natura, doncs potser és el vostre llibre.
Doncs amb aquestes recomanacions finals de l'Alberto Reche ens acomiadem d'aquest programa. Així que moltíssimes gràcies, Alberto.
A tu.
Moltes gràcies, Anna, per venir a parlar-nos d'aquest tema interessantíssim. Esperem tornar-te a veure un altre dia per aquí a les portes de Troia.
Moltes gràcies.
A l'Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat l'Albert Abril, i us esperem a la setmana que ve a un nou programa de les portes de Troia.
A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.